A hores d'ara, a Europa moren 25.000 persones cada any per culpa de les infeccions per bacteris multiresistents. Una xifra que podria assolir el 2050 els 700.000, per sobre dels casos de càncer. Al món sencer es podrien arribar als 10 milions de morts per l'absència de remeis per lluitar contra aquests superbacteris.
Aquest és l'inquietant inici del 30 minuts que va emetre TV3 diumenge passat. Porta per títol La fi dels antibiòtics i posa damunt la taula un tema tan desconegut com real, el mal ús i l'abús dels antibiòtics que ha provocat que els bacteris hagin après a defensar-se i s'han fet resistents. I aquest no és una qüestió de debat mèdic, ens afecta a tots i pot provocar greus conseqüències com aquesta.
Dues setmanes després d'entrar a l'hospital, la família del Ramon rebia la confirmació que el que estava afectant el germà petit era un bacteri multiresistent. Amb 31 anys patia una infecció que habitualment ataca persones grans o amb les defenses molt baixes.
Estava molt estressat per la feina, molt estressat, però ell jugava a futbol cada setmana un parell de dies. Ell el futbol no el deixava. La bactèria se la menjava en 4 dies. I el dia 25 d'agost, un mes, un dia cap a dalt, dia cap a baix, es va morir.
Ramon Morales tenia 31 anys quan va morir infectat per un dels bacteris hospitalaris més perillosos del món. L'acabaven d'ingressar a l'Hospital Reina Sofia de Córdoba per un trombo a la cama i al cap d'un mes era mort. La qüestió és que, si no hi posem remei, al consum descontrolat d'antibiòtics converteix els bacteris en superbacteris, difícils d'aturar. I som a temps, com és que aquests bacteris s'han fet tan forts? Per què les grans farmacèutiques fa anys que han abandonat la investigació en nous antibiòtics? Estan protegits als hospitals d'aquesta amenaça? Ho intentarem analitzar a través d'aquest 30 minuts dirigit per Jordi Regàs i Sara Sagarra amb dos dels especialistes en la matèria que hi apareixien. Donem la benvinguda al doctor Joan Gavaldà, metge adjunt al Servei de Malalties Infeccioses de la Vall d'Hebron i coordinador del Laboratori de Resistències Antibiòtiques del mateix hospital. Doctor, bona tarda.
Bona tarda.
I el doctor Joaquín López Contreras, cap clínic i director del programa de control i infecció nosocomial i de política antibiòtica de l'Hospital de Sant Pau. Doctor Joaquín López Contreras, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts els dos. Entrarem en matèria i els hi pregunto una pregunta potser molt òbvia, però sense els antibiòtics, la cirurgia i la medicina moderna serien possibles? Qualsevol dels dos.
Jo
doctor
això,
Gavaldà.
Això és una... Aquesta reflexió no és nostra, és d'una persona que en sap, que n'ha pensat molt sobre aquest tema, que es diu Otto Kars, i ell sempre posa, diu que els antibiòtics, sempre fa aquesta reflexió, diu que els antibiòtics no només serveixen per curar infeccions, sinó que clarament han millorat el pronòstic de la mortalitat infantil dels nens prematurs, dels parts, i que moltes de les cirurgies que fem actualment són imprescindibles per previndre les infeccions que poden estar relacionades. I hem de pensar que la medicina més moderna com que tenim als nostres hospitals, com pot ser la quimioteràpia que utilitzem pel càncer o els trasplantaments, no serien possibles. És a dir, que hem de posar en valor aquest fàrmac que nosaltres creiem que és un fàrmac miracle, no? Que només fa 70 anys que tenim, que els nostres avis ens poden explicar històries d'abans dels antibiòtics i que ara està en risc. És a dir, que és un pilar bàsic de la nostra medicina.
I per què s'han fet forts i resistents als antibiòtics? Què està passant aquí?
El hecho de utilizar antibióticos produce resistencia por sí mismo. Por tanto, sabemos que en la historia de la antibioterapia hemos visto que a medida que íbamos utilizando los antibióticos se generaban resistencias. Cuando hay mal uso o cuando hay una utilización excesiva de antibióticos, este fenómeno sucede más deprisa, pero es un fenómeno natural. La exposición a los antibióticos hace que los microorganismos acaben desarrollando resistencias. Si lo hacemos bien, enlenteceremos el proceso y haremos que las moléculas tan valiosas de las que estamos hablando pues tengan una vida más larga, pero no seremos capaces de frenar por completo el proceso.
La xifra que tenim damunt la taula i que apareixia en el 30 minuts és que el 2050 hi podria haver més morts per culpa de superbacteris que pel càncer. Això vol dir que hi ha un límit pel que fa a l'autorització de l'antibiòtic? És a dir, o no? O és un, o és un càlcul a partir de la resistència que tindran els bacteris als antibiòtics?
Com totes les coses, això és un titular, no? I jo volia explicar-vos les dades d'això. Això és una... El 2014 hi ha una sèrie... quan ja es comença a posar el problema sobre la taula és al voltant del 2000... Una miqueta abans, però el 2014 ja es veu que això és un problema de salut a nivell i econòmic a nivell mundial. Llavors hi ha una sèrie d'administracions molt potents, com és la mateixa OMS, i administracions com són les d'Obama i la del David Cameron, que ja fan aquesta alarma. Llavors el David Cameron posa tot el seu departament d'economia, encapçalat per una persona que és el seu secretari d'Hisenda, que és el Jim O'Neill, a treballar sobre això. Llavors fan una sèrie de prospeccions i aquesta prospecció diu que si no aturem el problema, si no aturem el problema i ens posem tots les piles, el 2050 pot passar això. Uh-huh. Aquesta és la realitat. És un estudi d'un grup d'economistes encapçalats pel Jim O'Neill. No vol dir que passarà això. Vol dir que és una prospecció de lo que pot passar.
Però la següent pregunta que jo li feia és... l'invent o la recerca de nous antibiòtics és limitada? O sigui, hi haurà un moment que ja no... O és il·limitada? Perquè després hi ha un altre factor que se'n parlava en el reportatge, que és que les grans farmacèutiques tampoc estan massa interessades en desenvolupar nous antibiòtics.
A veure, el problema fonamental és que la recerca no té per què ser limitada. El problema és que amb el tema de les farmacèutiques s'ha de canviar, i és difícil de dir perquè políticament no és correcte dir-ho, s'ha de canviar el model de negoci perquè fer recerca amb antibiòtics per les farmacèutiques li sigui rendible. Actualment és bastant més rendible buscar fàrmacs per altres tipus de malalties que antibiòtics, que només es donen durant un període molt limitat per una malaltia molt concreta. I això ha fet que, com que no trobarem un fàrmac per tractar molts tipus d'infeccions per molts pacients, això ha fet que es deixi de grans companyies fer recerca per nous antibiòtics. Això sembla que està començant a canviar, això per una banda. I per altra banda, les agències del medicament també han fet que els requisits necessaris també siguin menors. És a dir, que sembla que s'està començant a canviar perquè sigui, entre cometes, més rendible per les farmacèutiques que es busquin nous antibiòtics, que es busquin solucions a aquest problema.
Per tant, sí que fins ara... Com s'explicava en aquest cas en el documental del 30 Minuts, fins ara les grans farmacèutiques, els antibiòtics, com que no és un consum constant, no han invertit o van deixar d'invertir esforços o recerca i, en canvi, l'han invertit en coses que els hi han sortit o els hi surten més rendibles, que generen més diners.
Es un poco lógico.
Pregunto, ¿eh?
Sí, es un poco lógico que haya sucedido esto. Por un lado, las patologías crónicas, la gente utiliza los fármacos durante muchos años, durante muchos días seguidos, y por tanto el beneficio económico para la industria es muy importante. Y luego, dentro del campo de las enfermedades infecciosas, que generalmente son enfermedades de periodos de tiempo recortados, nosotros hacemos el gran esfuerzo de hacer una utilización adecuada de antibióticos, con lo cual para los pacientes que necesitamos antibióticos especiales son todavía mucho más, es mucho más pequeño que el número de infectados. O sea, es decir, para la neumonía común no tenemos demasiados problemas para tratarla. Tenemos problemas para tratar de determinadas infecciones muy concretas, lo cual quiere decir que quien quiera invertir en esto tiene que invertir sabiendo que la población diana es pequeña. Lo que pasa es que, claro, es salvaje pensar que en el 2017 vamos a tener gente en los hospitales, como nos está empezando a suceder, en que se están muriendo como en la época preantibiótica. Por lo tanto, algo se tiene que hacer. Y lo que ha pasado es lo que ha dicho el doctor Gavalda, que en el 2014, de alguna manera, la Unión Europea y los Estados Unidos empezaron a tirar del carro y empezaron a hacer consorcios público-privados, empezaron a hacer una serie de iniciativas para facilitar que esta investigación se produzca.
Para que te facis una idea, amb els nous antibiòtics és un canvi paradigmàtic amb el que passa amb els nous fàrmacs. Quan surt un nou fàrmac, què fa el metge? És un medicament millor, i el que es tendeix és, com que és millor i d'allò, s'utilitzarà o es tendeix a utilitzar. Què passa amb els antibiòtics? Què fem? El guardem. No l'utilitzem. És la primera vegada que passa això amb la història dels fàrmacs nous. i què diuen les farmacèutiques, que és molt lícit.
Però el guardem per tenir una eina més a utilitzar en un moment...
Per tenir l'eina en el moment adequat per aquell pacient que té,
necessita.
El necessita. No l'utilitzem per tots els pacients, encara que sigui un fàrmac perfecte, molt bo. No, el guardem.
Però el guardem per no cremar-lo.
Per no cremar-lo.
Perquè si no la vida d'ús seria molt curta.
Abans, quan sortia l'antibiòtic nou, el podíem utilitzar per molts pacients. Ara no, ara el guardem. El posem a la, al
el prestatge. El guarden per tenir, per veure si ho entenc, perquè per tenir un recurs últim.
Clar.
Per tenir, mira, tenim això que encara
clar,
no hem...
el recurs per quan tingui aquell pacient que té una infecció multiresistent, el tenim guardat per dir, mira, ja tenim aquest pacient que tenim aquest i tenim aquest antibiòtic que acaba de sortir nou i el podem utilitzar. Uh-huh. Encara que sigui molt bo i el puguem utilitzar amb tots els pacients que tinguin una pneumònia, no l'utilitzarem. Llavors les companyies farmacèutiques ens diuen, home, però si és molt bo, però nosaltres no l'utilitzarem. I és un canvi de paradigma dels nous fàrmacs. I per això s'han de buscar models. És que, clar, es tendeix molt a demonitzar a les indústries farmacèutiques.
Sí, sí.
I hem d'entendre que les indústries farmacèutiques han jugat un paper fonamental en millorar la salut de la nostra població. Sense indústries farmacèutiques no hagués millorat el pronòstic del càncer, no tindríem vacunes... Clar, tot això...
Però mira que tenen mala premsa, les indústries farmacèutiques.
I llavors nosaltres, que estem aquí a l'altra banda, estem dient, home, no els demonitzem, els tenim que ajudar perquè... No hi ha cap consorci públic, ni europeu, ni supranacional, que pugui invertir tants cèntims per desenvolupar un fàrmac. És caríssim desenvolupar un fàrmac.
Mm. Ara que parlàvem de fàrmacs i de, en aquest cas...
Estàs d'acord o no?
Sí, totalment.
De bacteris. El doctor López Contreras és un especialista pel que fa als bacteris d'hospital. Jo a vegades n'hem sentit a parlar, però pel que vàrem veure al 30 minuts, és molt comú que hi hagi bacteris. No hi ha manera de... Diguéssim, ja sé que ara és una pregunta d'aquestes de P3, però no hi ha manera de fer net amb els bacteris als hospitals? És a dir, tan difícil és si permanentment, quan vas a un hospital, permanentment s'està netejant l'hospital. Sí, es fa neteja l'hospital.
A ver, la pregunta que nos hace es lógica y nos la hacen a veces los propios compañeros. Invirtamos en limpieza y solucionamos el problema. No es así. El reservorio principal de estas bacterias normalmente son los propios pacientes. Por lo tanto, el paciente está colonizado. Cuando en el programa se hablaba de pacientes que se han expuesto al antibiótico que se utiliza en veterinaria. Y esto, hay muchos estudios que demuestran que los animales que nos comemos tienen bacterias multiresistentes. Cuando esas bacterias pasan nuestro intestino, colonizan. Nosotros no enfermamos, pero empezamos a vivir con una bacteria multiresistente en nuestro colon. Y este paciente es una fuente de posibles infecciones en el hospital, porque es lógico, de alguna manera.
Mira, perdoni, perquè...
La vuelvo a explicar.
M'he perdut amb la pel·lícula. O sigui, sí. Nosaltres, jo ara, per exemple, jo amb l'alimentació que faig... puc ja colonitzar un bacteri,
sí,
sense jo saber-ho.
Tal qual.
Multiresistent.
Sí.
Però jo no ho sé. Aleshores, jo, resulta que, malauradament, tard o d'hora, com que tard o d'hora passem per l'hospital, un dia m'ingressen a l'hospital.
Exacto.
I aquest bacteri, que és meu,
sí,
tinc una malaltia i s'ha de tractar amb antibiòtics.
No hace falta. Usted entra en el hospital por
sí.
motivo que sea.
Jo és que el que vull saber és com el meu bacteri salta, es queda a l'hospital.
Bueno, el problema és dir, el paciente puede tener, dependiendo del tipo de multiresistente, puede tener la bacteria en su tubo digestivo, que es lo más frecuente, sí, pero también la puede tener en la piel. Cuando estamos hablando de la piel, probablemente el mecanismo de contagio más frecuente en los hospitales sean las manos del personal sanitario, que hacen que una bacteria de un paciente pase a otro paciente. Cuando estamos hablando del tubo intestinal, también este es uno de los mecanismos, pero hay algunos más, lógicamente. De alguna manera, un paciente sano que llega al hospital puede tener bacterias multiresistentes en su intestino y las tiene en una proporción relativamente baja en la población general. A medida que los individuos se exponen más al sistema sanitario o se exponen más al consumo de antibióticos, estos porcentajes de pacientes portadores asintomáticos, que es como les llamamos, aumenta. Entonces, un paciente, si yo ahora dijera, usted nunca ha entrado en un sistema sanitario, nunca ha recibido antibióticos recientemente, las posibilidades de que usted tenga una bacteria multiresistente probablemente está por debajo del 2%. Si usted es un paciente trasplantado, paciente del doctor Gabaldá, que ha recibido múltiples tandas de antibióticos en el último año y ha estado en relación con el sistema sanitario, las posibilidades que usted tiene de tener una bacteria multiresistente colonizándole, no infectándole, son mucho más altas. Y eso supone dos problemas. Una, que sea que el propio paciente acabe teniendo la infección por esa bacteria que él traía en su organismo y que sea el reservorio para otros pacientes a los cuales les transmitimos la bacteria por el hecho de que los estamos tratando, manipulando en los hospitales.
És a dir, que el bacteri el porta el propi pacient, però aquest bacteri es queda a l'hospital i aleshores aquest bacteri es transmet per l'hospital. No?
Puede ser así, no siempre es así.
Per fer-me una idea, perquè quan es parla sempre dels bacteris, els virus d'hospital, bueno, què vol dir això? Que la gent ve malalta i va i té tos i passa per allà.
Diuen residències de gent gran, ja, no? Que també és un lloc on hi ha moltes, pot haver transmissió d'infecció. A veure, el tema de les resistències antibiòtiques, nosaltres quan ho expliquem en un programa intentem ser, jo li dic holístic, no? Intentar explicar-ho d'una forma molt general. És un tema molt complex. Els anglesos parlen de la qüestió del One Health, no? De l'ecosistema, no? Que per una banda està tot l'entorn humà, a l'entorn de ramaderia, i després està el medi ambient, no? I tot això és un conjunt que va unit, no? I tot passa per una sèrie de mesures que fonamentalment la primera de totes és fer un ús apropiat dels antibiòtics per intentar disminuir el nombre de bacteris resistents, tindre un diagnòstic ràpid d'aquestes infeccions multiresistents, això és molt important, tindre tècniques de diagnòstic ràpid de quan no donar antibiòtics. Això és una cosa que la gent, clar, nosaltres sempre insistim molt que els antibiòtics no curen els refredats, però els metges també tenim que tindre una tècnica de diagnòstic ràpid per pràcticament a la capçalera del pacient, no nosaltres, els metges de capçalera.
Sí, sí.
Quasi bé jo li dic el Gravindex, la prova de l'embaràs de la infecció del constipat, de quan no donar antibiòtics, i evidentment tindre noves eines per tractar aquestes infeccions, per disminuir-ne també. O sigui, tot és un global, no? Una cosa global, però és molt, ja us dic, és tot un...
És una cosa, diguéssim, un cercle,
un cercle que passa per moltes mesures en molts llocs, no? I que passa fonamentalment per fer un ús apropiat a tots els nivells, no?
Jo el que volia preguntar, quan vostè comentava que tenim més risc de tenir aquest tipus de bacteris si hem pres antibiòtics últimament, quan ha comentat el tema de la carn, per exemple, no? Que depèn del que mengem, hi ha molta gent segur que s'ha posat les mans al cap i diu, quin tipus de carn, com no podem saber si el que mengem a nosaltres ens pot transmetre aquest tipus de bacteri?
Tampoco hay que demonizar al sector veterinario. Entonces, es evidente que los antibióticos en el sector veterinario se han utilizado con dos finalidades. Una, prevenir infecciones, y una segunda es aumentar el peso de los animales. Estas dos indicaciones son indicaciones muy peligrosas. Una de ellas yo diría que no es lícita. Y la otra, vamos, lícita en el sentido no legal de las cosas, sino en el sentido razonable de las cosas. Cuando se utilizan estos antibióticos para esto que estamos diciendo, se están utilizando además dosis bajas. Y al utilizar dosis bajas, el fenómeno aumenta. O sea, lo que estás tratando es dosis subterapéuticas, con lo cual la posibilidad que tienes de generar resistencias es mucho más alta. ¿Qué acaba pasando? Que en el sector ganadero, los animales acaban teniendo estas bacterias multiresistentes, y estas bacterias multiresistentes pueden llegar a nuestro organismo. Eso no quiere decir que vayamos a enfermar por ellas, y que la barrera la tenemos que poner en otros sitios. Es decir, nosotros vamos a estar colonizados por bacterias multiresistentes si los animales se siguen exponiendo a antibióticos. Si se dejan de exponer, el riesgo será menor, pero no será cero tampoco.
Bueno, jo volia dir dues coses respecte a això. Evidentment, nosaltres no som experts, però dues qüestions. Hi ha una directiva europea ja, i que és d'obligat compliment, i tots els animals que sacrifiquen per ús de carn ja la compleixen i hem de presentar aquest certificat. Primer, que no es poden utilitzar els mateixos antibiòtics que s'utilitzen en clínica humana per ús
veterinari.
Aquesta és la primera, i ja es compleix. És a dir, d'això no pot arribar cap animal no sé com es diu, l'escorxador.
Sí, l'escorxador.
Jo és que soc de l'antic i deia matadero. A l'escorxador sense aquest certificat. És a dir, que això ho hem de tindre clar. I segona, que ja els ramaders ja són molt conscients d'aquest fet, i els veterinaris que van aquí són molt conscients d'aquest fet. Jo és que segueixo bastant aquesta qüestió, també hi tinc contactes amb aquests, i són molt conscients d'aquest fet, i ja En concret, hi ha plans nacionals de resistència a antibiòtics que les mateixes mesures que prenem nosaltres ja també s'implanten amb el sector veterinari. És a dir, que això ja s'està fent. És a dir, no, en cap moment hem de donar cap mena d'alarma, sinó vosaltres ens pregunteu per què hem arribat i nosaltres ho expliquem. Les mateixes mesures que estem prenent nosaltres a nivell de clínica humana s'estan prenent en veterinària. I això, almenys a nivell de la Unió Europea, s'està fent, o s'està regulant.
Ara els hi faré una pregunta que seria infantil, però que en fi, que fa temps que em tinc... Perquè hi ha gent que... O sigui, quan prens un antibiòtic, què és el que fa un antibiòtic en el teu cos? Perquè hi ha gent que et diu que, diríem, que mata, entre cometes, lo dolent, però també mata lo bo. Això és cert o no és ben bé així? A veure, bueno. Quin és l'efecte d'un antibiòtic?
A ver, el sitio donde más bacterias tenemos es el intestino. Y el antibiótico va a llegar a las bacterias que hay en el intestino y también matará bacterias que hay en el intestino. Y esto es uno de los fenómenos que el hecho de que la microbiota intestinal sea lesionada es uno de los fenómenos que hace que sea más fácil en la generación de resistencia. Sí que de alguna manera, no es cuando tal como ha explicado la frase, es como si estuviéramos hablando de cáncer y no es que
por eso le pregunto, porque hay gente que cuando prens antibiótico es carrega lo dolent, pero es carrega lo bo. Por eso le pregunto, usted es un experto, ¿qué fa un antibiótico? ¿Quién es el efecto de un antibiótico? Cuando prens
el antibiótico tiene efectos adversos muchas veces, y esos efectos adversos, algunos de ellos están mediados por el hecho de matar bacterias que no queremos que mate, porque son bacterias que viven con nosotros y que incluso nos protegen de determinadas cosas.
Por tanto, sí que matan...
Matan bacterias.
Pero... Producto. Bacterias malas y buenas.
Bacterias malas y bacterias que están viviendo...
No tan malas.
Exacto, que están en el intestino nuestro y que es gracias a las cuales...
Per això sempre que aprenem antibiòtic anem més, diguéssim, tenim més problemes intestinals.
Bueno, de prendre probiòtics,
no? No. Veus? Aquí estem fent una automedicació, com poden
comprovar. De debò,
A veure, doncs l'omeprazol, o què?
No, tampoc.
Bueno, doncs ara vostès m'explicaran què hem de fer.
Però si fa malbé l'estómac.
No fa malbé l'estómac.
A veure, expliqui. Tornem a l'efecte. Però un moment, l'efecte antibiòtic...
L'OMS és que em demana, l'OMS.
Sí, però un moment,
saps què diu l'OMS?
Sí. És que no, li volia preguntar una cosa sobre l'antibiòtic.
El problema de l'antibiòtic és quin és? Que ens l'han pres com si fossin caramels. Tots en tenim una mica d'antibiòtics a la botiga. I em trobo refredat i em prenc l'antibiòtic. No, tu no.
No, vaja.
Tu no, però...
Bueno, jo reconec que ho he fet, però ara com que per què serveix,
no
me'l trobo i dic, hòstia, aquest per què era? Sí, però... No me'l prendré perquè a veure si ens entrava malament.
Però és que ens trobem els que sobren de la capsa...
Clar, sap greu també tirar-los.
S'han de llançar. Mira, el problema fonamental és que s'haurien de fer moltes coses. Primer de tot, i això no és un problema dels farmacèutics, perquè els farmacèutics cada vegada estan més conscienciats. L'OMS demana que els antibiòtics tots tinguin que anar amb recepta mèdica. Punt número 1.
Això ja es fa.
Vale, això ja es fa des de fa molt poc. Des de fa molt poc. Perquè jo a les cues alguna vegada li dic, home, sisplau, digue-li que portin recepta. Ara ja ho fan tots. Tots. A rajatabla. Però també per això estem aquí nosaltres. Per ajudar a tothom. Els metges de capçalera, els farmacèutics...
No, no em piqui la taula que ressona, perdoni.
Metges de capçalera, farmacèutics, perquè la gent no els apreti. Vale? Llavors, fan mal. Això és com que em diguessis...
Jo li pregunto.
No, jo et contesto. Sí, sí. És el mateix que et diuen, és que em deixen molt xafat els antibiòtics. Mm. Els antibiòtics no deixen xafat.
Ah, no?
No, el que deixa xafat és la infecció. Vale? Llavors, jo crec, és el de sempre, quan porto el cotxe al mecànic,
sí,
li dic que me l'arregli.
Sí.
Pues quan tu et trobis malament, ja, sí, et tenen un antibiòtic, el que et digui el metge.
No, sí, això és el que faig.
A pinyon. I ja està.
Però sí que fa malbé l'estómac, no, que vas malament al lavabo, això
no,
sí.
Vale, llavors tu al metge et té que explicar i et té que dir. Et té que dir si ho fa bé. Doncs pot ser que et trobis malament, que et faci una miqueta... Si et trobes malament, doncs a lo millor has de vindre, o has de tornar, o has de deixar aquest antibiòtic. Hi ha antibiòtics que et poden donar més trastorns digestius, altres no te'n donen cap. No tots els antibiòtics donen trastorns digestius. Hi ha que en donen molts trastorns digestius i que hi ha gent que l'han de deixar, i hi ha antibiòtics que ni t'entraràs de trastorns digestius. Ara, posar com a etiqueta els antibiòtics alteren la flora intestinal, sempre tinc que prendre un probiòtic perquè em donaran diarrea, això és incert.
Alguns, això ho fan alguns.
Alguns, i ara no direm quins són. Quan vagis al metge i et recepti l'antibiòtic que et puguin donar un trastorn digestiu, t'ha de dir, tu has de preguntar, em pot passar això? Mm. Sí. Què tinc que fer?
Ara, permeti'm, doctor Gavaldà, que torni al doctor Contreras, perquè m'he quedat amb la funció de l'antibiòtic que anava a l'intestí. Ara suposem que t'han donat antibiòtic, el metge t'ha receptat antibiòtic, perquè tens una infecció a la boca. Aleshores, aquest antibiòtic de l'intestí a la boca, com que arriba? Per la sang, o com arriba? O sigui, com que es dilueix, i aleshores, com funciona això?
Sí, s'absorbe en el tubo digestivo.
Cada o sigui, per tot...
Todos los antibióticos en la misma parte del tubo digestivo y pasa a la sangre, y de la sangre pasa al lugar que tú quieres curar, sea bien un flemón, o bien sea una neumonía, o bien sea una infección urinaria.
Però tot és a partir de la dissolució, per entendre'ns, sí, de la
dissolució i absorció.
I absorció de l'intestí, sí. Que per això és el que pateix més. Tot i que el doctor Gavaldà diu que alguns sí, alguns no.
Perquè...
Vostè, escolti, tot i doctor, és...
No.
Bueno, pateix. A vegades hi ha alguns que senten més... No. Bueno, has d'anar més al lavabo que d'altres, no?
No. Hi ha una sèrie de... No. Hi ha una sèrie de... No. 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 Hi ha antibiòtics que... a veure, l'absorció dels antibiòtics és a nivell del budell, de la part més alta del budell.
Ah.
Val? Llavors, hi ha una sèrie d'antibiòtics que arriben amb concentracions més altes a la part més baixa del budell, que és on hi ha aquest microorganismes, aquesta flora intestinal, el microbioma, que pot ser alterat. I que poden alterar i que poden donar trastorns digestius en forma més de diarrees, coses d'aquestes. Hi ha antibiòtics que s'absorbeixen pràcticament al 100%, que no alteren la seva flora intestinal i no passen això. És a dir, tots els fàrmacs antibiòtics s'absorbeixen a nivell de la part alta, i hi ha alguns que no alteren per res la flora intestinal. Mm. És que això és depèn.
Sí, m'ha quedat clar que és depèn.
No, és que és així.
Escolti, parlàvem abans dels virus hospitalaris. En el 30 minuts es parlava de que alguns fins i tot tenen alguns de fa 20 anys, d'altres s'han pogut corregir. Un hospital, per tant, no està condicionat si és més modern o més vell, sinó és una qüestió de pulcritud del que s'explicava en el 30 minuts, no? De neteja, d'higiene, d'estar molt a sobre. No és una qüestió de si l'hospital és més nou o és més vell. No té relació. Perquè a vegades tenim la relació de un hospital vell, molts bacteris, un hospital nou, pocs bacteris. No tindria una relació directa.
No, a ver, al comienzo de la pregunta ha dicho virus y luego a ratificar bacterias. Estamos hablando siempre de bacterias.
Demano disculpas.
No, era por
no, porque con que generalitzem el ciutadà, virus, bacterias
tot. El hecho de que un hospital sea viejo dificulta un poco las cosas. O sea, es más complejo limpiar, los materiales son peores y dificulta algo las cosas, pero si se van haciendo, digamos, los mantenimientos adecuados, si se van haciendo las obras de reestructuración que se hacen en el programa, yo contaba una epidemia que habíamos tenido en el año 98 en el hospital antiguo. Bueno, se hizo una gran reforma dentro de aquella UCI y lo habitual es que los hospitales se van reestructurando en estas cosas y yo creo que esto no es un factor importante.
Yo creo que lo más importante es decir que aquí al nuestro país, a Cataluña, tenim un programa que es diu el VINCAT, que és un programa de control d'infecció nosocomial. Pràcticament a tots els hospitals hi ha un equip de metges i infermeres. Això ho pots explicar millor tu, sí. Jo penso que això és molt important que la població ho sàpiga, de metges especialistes. Bueno, pues explica-ho tu, perquè això és molt important que la gent ho conegui, aquesta...
Lo que hacemos es medir las infecciones de una forma, digamos, estructurada y siempre la misma, y que la hacemos igual que las se hacen en todos los países del mundo civilizado. Esto se empezó a hacer en Estados Unidos en los años 70, y luego se fueron incorporando países europeos, y Cataluña se incorporó al principio de los 2000. Y entonces lo que hacemos es medir una serie de infecciones en todos los hospitales con los mismos criterios y nos podemos comparar entre nosotros, con lo cual en el momento que un hospital ve que no está bien con respecto a sus competidores, en el mejor sentido de la palabra, pues pone los medios para disminuir las infecciones. Y esto en Cataluña está muy desarrollado. O sea, el VINCAT realmente ha sido un programa de éxito que ha funcionado muy bien y nos ha hecho mejorar a todos de forma constante.
Y de fet, aquests equips estan en funcionament permanent a tots els hospitals de control de la infecció nosocomial, i tenim uns estàndards que a l'inici del programa ens van vindre a preguntar per aquests programes de control de la infecció nosocomial.
Bueno, avui en sabem una mica més d'antibiòtics. Hauran de venir més sovint a explicar-nos, en fi, l'efecte i el que fan els antibiòtics.
Ens ha deixat morts amb els probiòtics, eh?
Sí, jo són probiòtics,
que... no. A veure, jo no dic que no, eh? Mira, escolta.
Que va dir que no cal.
Jo només dic que, a veure, qualsevol tipus d'automedicació no és correcta. I que per això estem els professionals. Jo, vaja, els metges de capçalera són uns metges, la majoria d'ells, molts d'ells són alumnes nostres i els coneixem, i són uns metges fantàstics, sensacionals, que us aconsellaran. Si el metge de capçalera et diu que prenguis probiòtic, pren probiòtic.
Clar, però jo pensava que era sempre.
No, el que et digui el metge.
El que et digui el metge, no el que, sí, el que diguis,
sí,
tu.
Exacte.
Doctor Joan Gavaldà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, i també gràcies al doctor Joaquim López Contreras. Fem una pausa i anirem cap a la seu del PDeCAT, on Artur Mas, en principi, renuncia a la presidència d'aquest partit. Ara ho expliquem.